Agafem aire i respirem millor.
Respira.
Ara un divan de servei públic connectat directament amb les malalties respiratòries. Avui a la marató del 3CAT. Sentim de fons el cor Respira Bellvitge, format per membres que pateixen alguna patologia respiratòria. Pacients que possiblement han estat atesos per la nostra convidada d'avui. Només us donarem algunes xifres que impacten abans de començar. Una de cada quatre persones a Catalunya pateix una malaltia respiratòria i cada any només al nostre país 10.000 persones, hem dit 10.000, moren pel fum del tabac, per la contaminació ambiental o per la inhalació d'altres substàncies tòxiques. Si posem la lupa i mirem només quantes persones moren a Catalunya cada any per la contaminació atmosfèrica, la xifra espanta. 3.000, per sobre de les morts en accidents de trànsit. Què podem fer per millorar aquestes dades? Què podem fer per respirar millor, per viure millor? Què és a les nostres mans?
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Avui ens sentim privilegiats. Podem parlar amb una eminència de la pneumologia i de les patologies associades al son. Hem dit son, dormir, respirar, viure bé. Conversem amb la presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, la primera metgessa de la història que lidera aquest organisme. Doctora Carme Monasterio, benvinguda al divan. Respira bé vostè?
Respiro molt bé, afortunadament.
Encara no li havien dit mai.
No, m'ha agafat per sorpresa.
És clar, és vostè la que ho demana, no? Si respira bé.
Sí, sí.
Avui tenim la sort, la fortuna de parlar amb la doctora Monasterio. Shadows go so long. Respirarem, sabrem com viure millor, és a dir, ens dedicarem a fer salut a l'hora de respirar i també coneixerem personalment la doctora Monasterio una mica, eh? Aquesta cançó que sentim, mira, que bonica que és. Ens ha triat unes músiques, uau, Baby, I Love Your Way, de Peter Frampton. Per què ens l'ha triada, doctora?
Bé, aquesta cançó em retorna a la meva adolescència. Mm-hmm. I he fet com un recull una mica històric, sobretot de cançons d'ara. A casa meva no hi havia molta tradició musical i doncs, als 13-14 anys que començaves a estar amb amics a cases, ens reuníem, estàvem a Caldes d'Estrac, jo soc de Barcelona, però anàvem tots els caps de setmana a Caldetes.
Sí?
I allà vaig descobrir la música, el poder de la música.
El poder de la música. La música cura? Què fa la música? Li faig preguntes molt curioses.
Aquesta tampoc me l'esperava. La música no cura, però ajuda segurament a estar més alegres, a curar.
Llavors, tenim... sí, anava a dir, eh? Si estem més alegres, és a dir, ara vostè si somriu, no, jo si somric, si els nostres oients somriuen amb la música, mira que bonica que és aquesta peça. Llavors, li estem donant la indicació al nostre cervell, si somriem, que estem més bé. I, per tant, aquí creem més xarxes neuronals, no sé si a l'immunològic, aquí s'espavila i tot rutlla millor.
Segur que l'optimisme és molt bo per tot i també molt bo per afrontar les malalties respiratòries, que són, en general, moltes malalties cròniques que no es curen, però tot el que puguem fer per estar millor ens ajudarà. I la música ajuda a estar més contents i més positius.
Doncs que sàpiguen, que sapigueu els nostres oients, que la doctora Monasterio ens ha triat unes cançons que tenen una alegria de viure. Losing My Religion, de Rem. Aquesta també, la porta a Caldetes, també?
No, aquesta ja han passat molts més anys.
Ara hi han passat anys, sí.
Aquesta ja era pneumòloga.
Sí.
Ja m'estava formant en la superespecialitat, podríem dir, de patologia respiratòria del son, que en aquells moments a Catalunya pues, pràcticament estava en embrió.
Sí.
I va estar una temporada a França, a Lyon en concret, aprenent ventilació no invasiva i també son. I és la música que sonava contínuament en aquell moment i em retorna a aquella època també de molt creixement i d'aprendre molt.
Clar, vostè diu ventilació no invasiva, com aquell que digués patates fregides, eh? Diríem, i resulta molt familiar. Què és ventilació no invasiva?
La ventilació no invasiva és un suport respiratori per a les persones que tenen insuficiència respiratòria, que no poden respirar per ells sols, d'alguna manera, i que en aquells moments estem parlant, haig de confessar l'edat, dels primers anys 90, any 91 en concret, i tampoc aquí a Catalunya i a Espanya en general existia aquest suport. Estava tot just començant. França anava molt més adelantat que nosaltres en aquells moments.
Sí.
I aquest tractament serveix, s'aplica a la nit, són uns aparells com les màquines de ventilació de les UCIs, però que s'apliquen no per una traqueotomia o intubat, sinó amb unes mascaretes que es posen al nas o a la boca. I s'apliquen normalment a la nit per ajudar a respirar, i els pacients que es someten a aquest tractament poden viure molt de temps, depenent de les patologies.
Va, doncs me'n vaig al que està dient ara, doctora Monasterio. Posen aquesta parella a sobre del nas, no? Mm. I els pacients respiren bé, però potser aquests pacients no sabien que no respiraven bé durant la nit. No ho sabien. Què ha passat durant la nit que calgui que se'ls hi posi aquests aparells? Quins símptomes hi ha?
Bé, els aparells de ventilació no invasiva que ara estava parlant són pacients amb diferents malalties i insuficiència respiratòria.
O sigui que algunes potser sí que ho saben perquè són greus.
Aquests en concret s'ofegaven ja de dia, no podien respirar bé, no podien potser estirar-se per dormir perquè s'ofegaven, són malalties molt greus. Jo, abans d'aprendre això, vaig anar també a aprendre la patologia del son, que també estava començant en aquell moment, que és l'apnea del son.
Aquí, anava aquí.
A un centre on feien, atenien aquestes dues patologies. I l'apnea del son sí que pot passar molt més desapercebuda, perquè en general no té el símptoma d'altres malalties respiratòries, en general, que és l'ofec que és tan desagradable, tan limitant, sinó que són pacients que s'ofeguen, però s'ofeguen a la nit sense adonar-se. Normalment s'adona la parella, si hi ha parella d'habitació,
sí,
de que aquella persona pues, ronca molt fort, no respira bé, es belluga molt, i la persona de nit en general no nota res, però s'aixeca cansada, té molta son, no pot fer vida normal, si és greu, no té memòria...
Perquè per què és greu que hi hagi un instant que ronquen i paren de respirar? Per què és greu aquest instant?
Aquest instant, de fet, és un instant bo, perquè l'instant dolent és mentre no estan respirant i estan roncant, i quan acaben roncant bruscament és que la via aèria s'obre un altre cop. És a dir, aquestes persones, el que els hi passa és que la via aèria, a nivell de la faringe, es tanca a la nit. Tots ens relaxem a la nit, la musculatura de la faringe també es relaxa, però una persona sana no passa res. Una persona amb amnees es relaxa i es tanca del tot. Llavors hi ha una parada respiratòria. Quan aquesta parada arrenca és normalment quan ens adonem, quan aquesta parada acaba, perdona, i aquest acabament és un mecanisme de defensa. El que passa és que la persona s'ha despertat. Són despertats molt curtets, microdespertats, que normalment un no se n'adona, però que fan que el son sigui entretallat, no sigui estable, no arribem a aquestes fases de son que són les reparadores, les que necessitem per estar bé durant el dia, el son profund, el son REM, que és el que somiem, i com que no dorm bé, encara que no se n'adoni, de dia té molta somnolència.
I si té molta somnolència, llavors pot tenir... veia que fa un temps a vostè en una entrevista que li feien, deia tractar les apnees neutralitza el major risc d'accidents. Què té a veure els accidents amb tot això?
Ja fa molts anys, i va ser un grup espanyol, uns companys del grup espanyol, que en l'any 99 van demostrar per primera vegada al món que els pacients amb apnea del son tenien un risc com a mínim 7 vegades superior als que no tenien de tenir accidents de trànsit.
És a dir, vaig a l'inici, no? Es ronca fort, i al moment que no es respira es poden tenir més accidents de trànsit. Però perquè no s'ha dormit bé, en realitat?
En realitat. veritat.
Per la somnolència.
Perquè no s'ha dormit bé, sí, sí, sí. Quan aquesta malaltia no es coneixia bé, estan parlant de quan jo estudiava.
És com si no fos ni una malaltia. No, ronca, com aquell que diu li agrada, no, el que deia abans, no? Els espaguetis, no? Diríem com si no fos una malaltia.
Es banalitza una mica. És veritat que no tothom que ronca té apnees. Hi ha un ronc més fisiològic, més de les persones grans, però si aquest ronc està entretallat per pauses respiratòries, normalment té conseqüències, que són aquestes apnees, que donen somnolència, donen accidents de trànsit, donen accidents laborals, donen falta de rendiment a la feina, mal humor, irritabilitat, agressivitat...
Perquè no s'ha descansat prou
perquè
bé.
Perquè no s'ha descansat prou bé. Exacte.
Llavors, doctora Monasterio, a veure, però no poden ser posicionals? És a dir, si aquella persona dorm de panxa en l'aire, ronca molt més que si es posa de costat, sí o no?
Sí, i tant. Veig que estàs informada.
Veuràs, jo aquí estic...
Les apnees... greus, la gent que té apnees greus, en general, ronca i fa apnees en totes les posicions. Però és cert que quan són tendència al col·lapse a la via aèria més lleu, pot ser que només sigui boca amunt. Sí. I no de costat. Per això el colze, que a vegades les parelles fan
cloc, 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 cloc. L'altre es gira i ja està.
I ja està, sí.
Llavors, quan és posicional, diríem, cal també fer algun tipus de tractament o no?
Pot caler, depenent de la gravetat, la intensitat, el número d'apnees i el temps que la persona està boca amunt. És molt difícil de controlar que sempre s'estigui de costat. Per això intentem sempre fer les proves diagnòstiques en la posició més fisiològica, més normal.
Com es fan? Les proves diagnòstiques com es fan? Allò que connecten no sé quantes hores a una persona a veure què li passa, com van aquestes proves?
Sí, hi ha dos tipus de proves. Abans, aquestes proves,
fa uns anys.
Fa uns anys. Sí. Els americans, que són molt puristes, deien tothom al laboratori del son, tothom una prova completa, mirant tota la respiració, mirant com dormim, i aquí, que teníem més mitjans, fèiem aquestes proves, però vam dir, ui, això no arribarem, tenim molta gent, i vam validar de fer una prova més simplificada, mirant totes les variables respiratòries, però no el son, i aquestes proves tenen el gran avantatge que es poden fer a casa, de manera que la capacitat de les unitats de son s'amplia moltíssim.
És a dir, la persona es connecta alguna coseta...
Recull un aparell, sí? Se'l posa ell sol a casa, són aparells molt senzills d'utilitzar, es va gravant i després es descarrega la informació i normalment obtenint un son molt fisiològic, de manera més fisiològica al laboratori del son.
Què vol dir un son fisiològic?
Més representatiu d'una nit normal de son d'aquella persona, perquè està més lliure, se sent menys observada, menys lligada, que amb els cables que hi ha pel cap...
I no està a cap centre hospitalari, està a casa, eh?
Exactament.
Això va molt millor. Com ho curen? Ho curen?
A vegades ho curem i, si no, ho podem controlar. El tractament que es diu que és més eficaç és amb unes màquines que es diuen màquines de CPAP, que vol dir pressió contínua positiva a la via aèria. És a dir, com que és la faringe el que es relaxa o es tanca, aquests aparells l'únic que fan és donar una pressió contínua i aquesta pressió fa que la faringe no es col·lapsi. Llavors, una vegada tenim entret l'estop de les apnees, la persona pot dormir bé. És un tractament que es tolera molt bé, en general, hi ha de tot, però que no és curatiu.
No
és curatiu. Això controla el problema. Has de fer aquell tractament cada nit, totes les hores de son.
I per què no ho curen, doctora Monasterio?
Amb això estem.
Estem investigant.
Això estem.
Per això fem la marató, per investigar més.
Exacte, i per trobar cures i per trobar el millor tractament per cada persona abans... Sempre dic abans, jo es nota que porto molt de temps en aquesta... patologia i en la pneumologia, abans hi havia la tendència, el CPAP va molt bé, tothom CPAP. Ara cada vegada més s'intenta trobar una medicina més personalitzada i trobar el millor tractament per cada persona.
Podem prevenir, és a dir, el pes, per exemple, hi té alguna cosa a veure amb com respirem, el pes, eh?
Sí.
Si tenim sobrepès o si tenim obesitat, anem pitjor.
I tant. Pel tema de les apnees és crucial. De fet, es calcula que al voltant d'un 70-80% de les persones que tenen apnees està relacionada aquesta problemàtica amb sobrepès o obesitat. Hi ha altres causes, hi ha formes de la... sense que hi hagi alteracions, hi ha alteracions també, però formes de la... del massís facial, de la garganta, que ho afavoreixen, hi ha algunes patologies concretes que ho afavoreixen, però una gran majoria de casos és l'obesitat. I l'obesitat ja sabem que és difícil de detectar, però s'ha d'intentar anar a l'origen del problema. Si hi ha obesitat o sobrepès, perdent pes, les amnèsies es curen o almenys milloren molt.
Milloren, és a dir, menys pes. Ho hem dit abans, eh? Tabac. El tabac és terrible. És terrible.
El tabac és terrible.
No sé com dir-ho d'una altra manera, no? Per tot això.
El tabac és terrible i potser tenim la sensació que hem millorat molt, perquè és veritat que hem millorat molt, ha baixat molt el percentatge de fumadors a la nostra població, hi ha molta més consciència, però encara no hem fet prou, encara els números de l'any passat, a l'enquesta que es fa al CatSalut, el 23% de la població adulta fumava. És moltíssim.
És gairebé una de cada quatre persones.
És gairebé una de cada quatre persones, amb la qual doncs tenim molta feina a fer amb el tabac i també amb la falsa seguretat que donen a les cigarretes electròniques.
Però és que això de les cigarretes electròniques és nefast, perquè a sobre no se sap ben bé quins productes hi ha.
Exactament, exactament, ho has dit molt bé. Els que porten nicotina, evidentment, són els pitjors, però els que no porten nicotina també tenen substàncies tòxiques i hi ha cada vegada més estudis en animals, estudis bàsics i estudis en persones que demostren que també són nocius. I així com podem dir que el tabac als anys 60-70 pues, tenia aquest sex appeal que tenia el tabac, Hollywood, tothom fumava, sí. Tal, ara passa amb els vapejadors.
És que han fet un tipus de campanyes de publicitat molt similars a les que feien amb el tabac de fa 40-50 anys, reproduint estereotips com si dits guai o digue-li l'adjectiu que vulguis, ara fumes tabac o cigarrets electrònics, li canviarem el verb i en comptes de dir fumar perquè ja se sap que és dolent, li direm vapejar perquè així tenim un altre marc mental. Però en realitat això és fumar.
Ah, exactament, en realitat és fumar i a més, inclús, mires moltes webs, informen com si això fos un benefici per deixar de fumar, quan és justament al revés, perquè ja hi ha estudis en nens que demostren, perquè hi ha nens i adolescents molt temprans que ja estan vapejant, que facilita, crea un hàbit. Per tant, després de començar amb les cigarretes electròniques, és molt fàcil passar-se a les cigarretes amb tabac, que sí que són més perjudicials, sembla, perquè fa molt pocs anys que estem estudiant això, que fa poc que existeixen. Són nocius, potser menys que el tabac, però són nocius.
Avui tenim l'oportunitat de parlar i aprendre molt escoltant la doctora Carme Monasterio i Ponsa, que és la presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia. Avui aquí, al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
I vostè balla?
Jo ballo tot el que puc.
Tot el que...
M'agradaria molt més.
A veure, com balla. A veure. Però és que això de ballar, diríem, vostè ho recomana, ho prescriu als pacients? Prescrigui coses divertides,
no,
doctora.
No m'atreveria.
Doctora,
tant,
com que no? Que després tenim una vida saludable. Balli, dona, balli, home. Els osteòpates han recomanat ballar. Balli, dius, escolta, aniré cada dia aquest osteòpata.
Ara que ho has dit, ho he recomanat a moltes pacients.
Veu?
Moltes pacients que venen, dones grans, que no sé què, que m'avorreixo la vida, que només faig que treballar. Dic, pues, faci coses divertides que li agradin i gaudeixi de la vida.
Clar, perquè a més quan, jo suposo, no, com quan es camina de pressa, no, quan es fan aquest tipus d'exercicis, aquí què li passa a l'aparell respiratori? Per què li va bé?
Bé, igual que cantar, igual que cantar, ballar i fer exercici és bo pel sistema respiratori. Per què? Perquè entrenem tot el sistema també cardiovascular, però entrenem els músculs de la respiració. I això sí que fins jo arribo, no hi ha gaires estudis, però també hi ha el sentit comú. I exercitar els músculs de la respiració va bé perquè estiguin enfortits i va bé per la tolerància a l'esforç.
La tolerància a l'esforç. O sigui, cantar, ballar, caminar de pressa, moure's, no?
Moure's. No estar-se quiets.
Com? Davant de l'ordinador. És que el rellotge aquest, ara, aquests t'ho diuen, Ton. Et diuen aixeca't cada 50 minuts. Mm. És veritat? S'ha de fer? I respirar? O no? És bo no estar en la mateixa posició més de 50 minuts?
És bo per la respiració i per tot. I per respirar fondo també ens ajuda a estar concentrats amb el que fem i estar relaxats.
Respirar fondo per connectar amb el moment, amb el present. Eh?
Exactament.
Vostè recomana fer mindfulness? N'ha fet mai?
Jo he fet mindfulness i sí, m'ha anat molt bé. Mira, després del Covid, que els neumòlegs vam estar pues, molt centrats en treballar, i vam veure moltes situacions difícils. També vam estar contents de tot el que vam ajudar.
Sí.
Vam fer cursos de mindfulness al servei de neumologia del meu centre.
Que bé.
Sí, per una infermera, que a més és encantadora, que és psicòloga i experta en mindfulness, i bueno, ens va anar molt bé,
no? Et recol·loca en el moment present i pots com gaudir-ne sense que visquem les amenaces del que pot venir, que potser ni vindrà mai, ni que estiguem replantejant-nos el passat. Avui parlem amb la doctora Carme Monasterio i Ponsa. Veníem de Thanks I Get de Wilco, Mama You's With Lucinda Williams. Aquesta, quin record li porta, doctora?
Aquesta pues, em porta el record de quan va morir la meva mare.
Caram!
La meva mare pues, era una persona brillant, encantadora, bueno, com suposo com totes les mares, molt importants per la vida dels fills. I va morir d'una demència amb uns mesos finals que van ser durs per ella i per tots els que estàvem al voltant. I aquesta cançó pues, em va ajudar a passar els mesos següents, perquè em feia molta companyia i me la posava pràcticament
com en bucle,
no? Per curar una mica, per anar passant el dolor de
la pèrdua.
De la pèrdua i, bueno, com moltes metgesses, crec, de la meva generació i les posteriors, pues hem tingut unes vides molt entregades a la nostra feina, i a vegades això va en detriment d'altres aspectes de la vida personal, i bueno, això em feia particularment mal, el no haver-la cuidat prou, el no haver estat prou allà, segur.
Alguna vegada li va preguntar si havia estat prou a prop, perquè quan es porta... li explico ara una anècdota, no? Que quan els pares, les mares, jo recordo que estan a punt de morir, no? I que un psiquiatre em va recomanar pregunta-li a la mare què has estat, com ha anat, no? I llavors tens una... Perquè tu només sents la culpa.
Exactament.
Una culpa immensa. De tot
el que
podries haver fet i no has arribat a fer, i quan llavors la mare o el pare et diuen però si vas de... I tot és alegria. És un moment de pau genial poder-ho parlar amb els pares i les mares. Jo, perdoni, però estic segura que la seva mare no estaria gens d'acord amb vostè i estaria contenta.
Segurament, si està escoltant d'algun lloc...
Sí. La comptem entre els oients del divan, la Montserrat, la seva mare.
Montserrat
Ponsa, una dona brillant, em diu, que vostè pensa que tant de bo hagués pogut tenir una feina professional remunerada, per dir-ho així.
Ui, i tant. Això és el gran canvi que hem viscut d'aquella generació a la nostra i les posteriors, no? La meva mare brillava en tots els aspectes. Era una persona molt bona, però molt llesta, amb una intel·ligència emocional increïble, divertida, que sabia parlar. Jo era tímida de petita i pensava, quina senyora, com no acaba de xerrar i posar-se la butxaca a tothom. I, bueno, pues feia, pues, de l'època, mestressa de casa, molt treballadora, no parava de treballar, tots els encàrrecs del pare, la família del pare, la família seva, els fills, els cosins, jo què sé, i cuidant a tothom que tenia al voltant. Però segur que hagués brillat també.
Encara més
com
professionalment.
Agafo
la idea que acaba de dir doctora Monasterio, perquè l'ha dit de passada, Jo era tímida de petita. Atenció, oients. La doctora diu, jo era tímida de petita. I jo he pensat, que bo, vol dir que ha pogut superar aquesta timidesa, com s'ho ha fet, perquè els oients l'escolten, eh? Vostè ara és la prescriptora.
Bueno, pues no sé com ho he fet. Continuo sent tímida. El que passa que pues, intentes superar-te a tu mateixa i fer les coses que has de fer de la millor manera possible. I també gràcies a la gent i a la professió, perquè tens molt contacte amb la gent, tens molt contacte amb els pacients, aprens dels pacients, aprens a sentir i escoltar els pacients i a tenir cada cop més empatia, i dels companys. La nostra feina és una feina d'equip. Uh-huh. És una feina d'equip, treballem sempre en equip i has d'aprendre a relacionar-te amb les persones i a obrir-te i a treure el millor dels equips i de les persones.
Com és l'Antonio, el seu pare?
El meu pare, Antonio, té 99 anys.
Sí?
I continua sent una persona... Bueno, està molt fluixet, però té el cap molt clar. Uh-huh. I el meu pare pues, sempre ha sigut un home molt recte, molt treballador, molt de fer tot molt rigorosament bé i d'estar sempre per la família. Era el cap del clan, no només de la meva família estricta, sinó... Pues a tots
de la família germans, extensa, eh?
Sí. Exactament.
Sí. Molt bé. Auster, diu, treballador, auster, divertit, també?
El seu estil, jo diria que sí.
El seu estil. Com un punt irònic, no sé, sí?
El seu estil, un punt irònic,
com
sí.
Com britànic,
sí,
no?
Sí, exactament. Un home reservat que, pues, sobretot, treballava i estava per la família, i però també tenia les seves aficions i les seves coses, i, per suposat, pues, la meva mare el feia feliç donant-li pues tot el suport incondicional.
Perquè vostè, diguem, la seva família era una família d'una banda i de l'altra, no? Perquè penso mals, vostè està als 63, res, però els pares, que eren originaris d'aquell moment de convulsió política, eren d'una banda i de l'altra alhora, no?
Totalment. I a casa nostra no es parlava de política en absolut. O sigui, jo em vaig enterar de lo que havia passat i lo que passava. Després ja d'adolescent més grandeta i tal, amb els amics, quan ja veus, tens una visió d'adult, perquè doncs hi havia aquesta família, bueno, pels tiets que em puguin escoltar, és així, és una família molt de dretes, molt tradicional, molt religiosa, que després entén les coses, perquè van tenir que sortir a la guerra, anar-se'n a Itàlia, perquè venien els rojos, bueno, aquestes
això
coses.
Això per la banda de pare.
Ah, això per la banda de pare. I per la banda de mare eren doncs, de Monistrol de Calders, de tota la vida.
Dels 8 cognoms catalans, ah, ve per la banda de mare.
Exactament, però doncs, estaven, diguéssim, en un segon pla, podríem dir, en un segon pla ideològic, i, bueno, eren les coses així. Jo vaig aprendre català doncs, al BUP, d'aquella manera, a casa nostra, la meva mare supercatalana es parlava castellà, però era doncs, el que es vivia en aquell moment.
I els embarbussaments? Qui els hi feia en català?
El meu avi, Valentí Ponsa, que era una persona també de molta intel·ligència emocional, que no s'enfadava amb ningú, però quan passàvem els caps de setmana junts, pues, ens explicava embarbussaments a mi i als meus germans, i després m'he adonat que era per anar inculcant una miqueta el català, perquè com que parlàvem castellà, pues, almenys que tinguéssim alguna noció.
Avui parlem amb la pneumòloga doctora Carmen Monasterio. I don't believe in an interventionist God. I know, darling, that you do. I aquí tenim Into My Arms, per què ens l'ha triada, aquesta?
Bueno, aquesta cançó m'agrada molt. Té com un sentit de transcendència. Me la van descobrir els meus fills, el Nick Cave. I també l'hem posat molt en viatges. Per mi, a part de la professió, doncs, el millor del món són els meus fills. I em recorda molt aquesta unió que tenim quan intentem fer... Ja són grans, però encara viatgem junts. I aquesta cançó em recorda pues, la música que posem de fons en els viatges, que són moments de molt gaudi, perquè ara ja no estem tots junts. I pues, en els viatges estem compartint tots la vida
i la música.
I la música.
El seu marit també és metge.
també és metge.
I això,
és...
metge i metge, això va bé?
Bueno, no va malament. No va malament.
Els seus fills no són metges.
Els fills no són metges,
en Marc,
no?
En Marc, què ha estudiat?
El Marc sí? Va estudiar economia a la Pompeu i és un noi molt brillant i molt encantador que des de molt petit tenia clares les coses i ell sabia el que volia i ha anat fent el seu camí.
I en Quim?
I en Quim també és un noi encantador i té una vessant artística i bueno, ha estudiat cinema i fa muntatge i fa unes coses molt xules.
Avui al divan amb la doctora Carmen Monasterio i Ponsa.
Creus que seran amables?
Anem al cine.
Què dius?
Els que vinguin a Tala Labra.
Oh. Oh!
Si creus que seran amables o riuran...
Anem al cine, que no...
Ai, que bo! Ara m'has agafat desprevinguda.
El crit sort dels arbres. Tràiler del curs del seu fill.
Sí,
sí?
Un treball de fi de curs o... Sí, alguna cosa així que va fer l'ESCAC. Sí, sí, sí.
Els que vinguin a Tala Labra. Si creus que seran amables o riuran de nosaltres.
No ho sé, per què ho rius?
Avui aprenem un munt de coses escoltant la doctora Carmen Monasterio, avui a la Diada de la Marató, per veure de quina manera podem prevenir, curar i investigar sobre la salut respiratòria.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Porta'm allà on dius tu que les nits hi ha cuques de llum. Porta'm amb tu.
Marc Pujol amb aquest verd avellaner que li recorda. Doctora.
Bueno, més que recordar-me, és un tipus de música que m'agrada molt, que la vaig descobrir pel Delicatessen, un programa vostre.
Sí, Delicat.
I bueno, m'agrada sentir...
Amb l'Albert Puig, que sí. Fa unes seleccions fantàstiques.
Exacte. I aquestes veus, que trobo que són molt inspiradores, i el retorn cap a la natura, que crec que és una necessitat vital, que almenys jo tinc i que té molta gent, i cap a la tradició m'agrada molt.
Estic una mica assalaiada amb les xifres de 3.000 persones moren a Catalunya cada any per la contaminació atmosfèrica, perquè quan algú es mor dius de què s'ha mort i ningú et diu de contaminació. No? Això no existeix, no es diu d'aquesta manera. Llavors és com si estigués amagada aquesta dada, no? I està com disfressada. Com es pot arribar a saber que una persona ha mort a causa de la contaminació? Què fa la contaminació en l'organisme?
Bé, la contaminació atmosfèrica fa moltes coses. Si ens centrem en malalties respiratòries, hi ha malalties provocades per la contaminació que abans pues, no coneixíem. La més coneguda és la bronquitis crònica, el que abans dèiem bronquitis crònica, que és la malaltia pulmonar obstructiva crònica, i que segurament tots relacionem amb el tabac, i evidentment el tabac és la causa principal, però també està produïda per la contaminació atmosfèrica, de l'aire lliure i també pels interiors, que cada vegada coneixem més, que dins dels espais, de les cases, de les oficines, ja també hi ha contaminació. Per tant, hem de treballar molt per millorar l'aire. És veritat que l'externa és la més preocupant, l'aire de les nostres ciutats.
Per això diríem que de tant en tant ens diu hem arribat a no sé quina xifra i ara ja és perillós, però no ens veiem en cor de dir que no circulin els cotxes. Tampoc, o només els que acabi la matrícula amb imparella, els altres amb parella, alguna cosa que limiti el trànsit. Però, en canvi, en els últims anys hem vist com s'ha intentat promoure més el transport públic en detriment dels cotxes i tenim una contaminació bestial. És a dir, jo quan pujo aquí a Catalunya Ràdio, Diagonal Beethoven, després et desmaquilles i tens la pell negra. Si la pell està negra quan desmaquilles...
Imagina't com estaran els pulmons.
Clar, llavors,
exactament.
Què podem fer per prevenir això? No venir gaire a Barcelona? És a dir, 3 dies a la setmana, si un pot que se'n vagi a viure allà dalt a la muntanya, què es pot fer?
Bé, la solució, evidentment, no és individual, sinó que la solució seria... la solució ha de ser global, i són solucions molt difícils, però que hem de pressionar tot el que puguem, tots, per la banda que puguem, perquè aquestes solucions s'apliquin. No podem continuar vivint en ciutats supercontaminades. Hi ha coses que podem fer, doncs, clar, intentar agafar menys al cotxe, intentar estar a l'aire lliure, fora...
Allò que ha dit vostè, necessitat vital.
Natura.
Boscos i mar, no?
Boscos i mar, aire lliure i de llocs no contaminats que no estiguin al voltant de fàbriques, cotxes, ciutats tancades com la nostra, no?
I a casa, aquesta contaminació que diu que hi ha a casa, de què ve la contaminació que ens afecta l'aparell respiratori?
Bé, del fum del tabac, si hi ha fum de tabac que es queda per allà, també el podem inhalar, és el fum de tercera mà, que es diu, no només quan algú està fumant en el moment, sinó que després es queda
en l'aire. Sí.
I també hi ha partícules nocives, sobretot això no és tan aquí com en països en vies de desenvolupament de les cuines, la crema fusta, crema carbó, tot això també, si ho inhalem, és nociu. Per tant, hem de fer el que vam aprendre amb el Covid, ventilar, ventilar i ventilar.
Ventilar, ventilar i ventilar, diu la doctora Monasterio. Vostè estudia les dones? Hem vist que algunes investigacions, i fa pocs dies aquí, doncs també hi tornàvem. Recordo ara la doctora Blanca Coll Vinent, que ens explicava, no? És que hi ha un biaix de gènere ja en les investigacions, en la manera de reconèixer els símptomes, i aquells símptomes d'una malaltia que són d'una manera, en el cas dels homes, en el cas de les dones, són diferents. Les dones no són una variant dels homes. No, no, de fet són la majoria de la població. Vostè ha enfocat també algunes investigacions en dones. Què ha descobert?
Sí, hem estudiat com són les dones que tenim a la nostra unitat i si tinc temps explicaré per què. Perquè l'apnea del son es pensava, quan es va començar a descriure, que era una malaltia únicament d'homes o molt predominantment de noves. I de fet, a la consulta només arribàvem homes. Arribava una dona per cada 8 o 10 homes. Després ja es van començar a fer estudis epidemiològics, mirant a veure la població que es trobava, i es va veure que no era així, que hi havia una dona per cada 2 o 3 homes, com a màxim. És a dir, que sí que hi havia malaltia en dones i era molt més freqüent. Llavors, per què? Per què no arribaven les dones?
Per què no arribaven? Per què no ho sabien?
Arribaven? Per què no ho sabien?
No ho identificaven.
Per què no ho identificaven elles? No ho identificaven les seves parelles, segurament. No? Hi ha un factor social, que la dona està més pendent de l'home que està dormint amb ella que no l'home, es deia... O perquè els metges i el personal sanitari no sabia reconèixer els símptomes quan ho explicaven. Això ha anat canviant, hi ha molt més coneixement i ara ja tenim moltes més dones que estan diagnosticades i que estan en tractament. Però sempre es deia que els símptomes eren diferents. I sí, i els estudis que s'han fet, hi ha un estudi ara que dona molta informació, que és aquest estudi de Big Data, agafant moltes, moltes, moltes dades d'una població gran, es feien en homes o en poblacions en les que predominaven els homes. Llavors, les dones, això s'ha fet amb els últims 5-6 anys, quedaven dins d'un grup que es deia de símptomes atípics. Les dones no tenen somnolència, les dones...
Però és fort, eh? O sigui, l'home és l'eix i la dona és una mena de variant, eh? És fort aquesta concepció, eh?
Exactament, és així. Sí. Les dones són diferents, no tenen...
Sortosament, viu la diferència.
Llavors, ens va ocórrer mirar com eren les nostres dones amb aquesta metodologia de mirar unes moltes dades, mirar com eren els símptomes, mirar com eren les comorbilitats que tenen, mirar només les dones, no mirar tota la població. I mirant les dones, el que vam veure és justament una mica el contrari del que es diu, que les dones, bueno, el missatge principal és que les dones són diverses, igual que si mirem homes i dones i miren només homes i hi ha una diversitat, les dones són diverses, no són totes iguals. I el grupet, diguéssim, que s'agrupava en els símptomes més freqüent és la dona que, igual que l'home, consulta perquè té molta somnolència i perquè es troba malament. És a dir, que és els símptomes típics. La dona també té aquests símptomes típics. I després també hi ha dones amb símptomes atípics, però no és el retrat que es deia que la dona té, doncs, un símptoma que es pot confondre amb la depressió, falta de concentració, cansanci... Sí, també hi ha dones que manifesten la malaltia així. Però
és clar, del que m'està dient és, en realitat, aquí pot haver una malaltia pulmonar i, de moment, per falta de coneixement, se li pot dir que aquesta senyora el que té és que està trista, un estat depressiu. Au! Allò, next, si diguéssim, no? Perquè no, ni se sabia. Què està investigant vostè ara? Què voldria investigar? Què té entre mans, doctora?
Ara voldríem continuar aquests estudis en dones per veure si les diferents presentacions de la malaltia, que de fet és el que hem estudiat fins ara, repercuteixen en tenir una implicació terapèutica diferent.
Què vol dir això d'una implicació terapèutica diferent?
Si hem de fer una aproximació, si hem d'oferir un tractament millor,
diferent
sí. O una manera d'aplicar aquest tractament diferent. Per exemple, si hi ha un insomni concomitant amb l'apnea, doncs potser hem de fer grups de tractament de l'insomni abans de començar el tractament amb
específic.
La màquina per dormir, perquè, clar, quan una persona té insomni i li col·loques una màquina per dormir, normalment l'insomni pot empitjorar.
Clar, perquè allò l'atabala molt, l'incomoda molt.
Exactament, sí. I, bueno, si tenim marató, doncs igual voldríem fer estudis multicèntrics.
Què vol dir? Amb diversos centres, no?
Amb diversos centres, que això tenim molta tradició, tota la pneumologia.
Nosaltres tenim Bellvitge i tenim altres centres,
i
també.
I tant, per suposat, i hem après ja fa molt de temps que la millor manera de treballar és treballar d'una manera col·laborativa, perquè és quan arribem més lluny.
Què dirien les dones i els homes que ara l'estan escoltant de quan haurien d'anar al metge perquè potser allà hi ha un problema, una malaltia respiratòria? Quan?
És una pregunta ja... Com que hi ha moltes malalties respiratòries...
Sí, agafi les que siguin més importants.
Les que siguin. Sí, evidentment,
si
un té UFEC, ho fa quan està en repòs, per suposat, ho fa quan fa esforços, té xiulets, no pot fer l'esforç que feia abans, evidentment ha de consultar amb un pneumòleg sempre que hi hagi UFEC, si hi ha una tos persistent que no marxa, si no respira bé per la nit, les apnees són una mica diferents i té son durant el dia, evidentment també, però sempre que hi ha una limitació i hi ha UFEC o tos persistent, xiulets, s'ha de consultar.
S'ha d'anar a veure què passa. Avui parlem amb la doctora Monasterio, que és pneumòloga, és la presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Tonight, my heart is full of a sad song. My lonesome lover has taken off. I'm wandering around on a cloud. Empty-hearted and down and down.
Sasha de Jolly Holland, aquesta, per què ens l'ha triada?
Perquè és l'estil de música que m'agrada posar-me quan estic per casa fent coses, que m'acompanyi, que em relaxi, que...
I tornem al cinema.
To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life.
Simple Alice, de Richard Glatzer i Wash Westmoreland. Que és un drama cinematogràfic basat en la novel·la del mateix títol de Lisa Genova, que va ser un best-seller. Per què li agrada aquesta pel·lícula?
Bé, aquí torno de nou a La meva mare, aquesta pel·lícula, doncs crec que és de l'any 2014, la vaig veure just quan ella havia mort, i crec, després he vist moltes pel·lícules i documentals que parlen de la demència, fets aquí, també molt interessants, però aquesta pel·lícula per mi va ser, em va arribar en un moment que, bueno, m'hagués agradat veure-la una miqueta abans, però crec que tot familiar d'una persona amb demència, diferents tipus de demència, agrairia veure-la, perquè està feta des del punt de vista del pacient, de la persona, i reflexa molt bé el patiment i el que espera o el que pot ajudar, com enfoquen els familiars aquest problema, que molts pues, causa rebuig, distanciament, i la persona el que necessita és tot el contrari, és el suport, és el carinyo.
Sempre Alice, eh? Diu, quina pel·lícula ha dit? Sempre Alice. I ara, una altra.
Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici.
Aquest mamí, que ens hem traslladat ara al Canadà, de Xavier, no la coneixia, Dolan, no? Amb una nova llei per la que els pares de fills difícils tenen l'autorització de confiar-los a un centre psiquiàtric per a menors de l'Estat. I aquesta pel·lícula, per què l'ha triada?
Bé, m'ha costat molt triar pel·lícules perquè a mi el cinema m'encanta. Crec que és una manera molt bona d'entendre el món. I aquesta pel·lícula, que és més o menys de la mateixa època, bé, em va arribar molt per la problemàtica de la salut mental en els adolescents. Vaig descobrir també aquest director, que és un nen prodigi i fa pel·lícules genials, en les que quasi sempre parla de les relacions familiars, les relacions materno-filials i de salut mental. Jo en aquell moment teníem un problema de salut mental a la família, amb un dels fills, i ens va costar de reconèixer com actuar. Després, evidentment, amb molts bons professionals, i el fill el problema el té supercontrolat i fa vida normal i és una brillantíssima persona, però vaig veure tot lo difícil que era, moltes famílies parlant que tenien problemes similars, la salut mental als adolescents és una problemàtica cada cop més gran, i aquesta pel·lícula parla del patiment i parla de l'estigma que suposa la malaltia mental, quan hauria de ser tot el contrari, hauríem de tenir-lo com una prioritat.
I ens ha triat també, ho dic perquè, en fi, necessitaríem molt més temps, Anatomia d'una caïda de Justine Triet, o Estiu 93, 1993, de Carla Simonó, aquesta criatura de Helena Martín, que és tan sorprenent, que és genial. I a l'hora de triar llibres, doncs mira tu, des de la Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla, que és una peça, una obra d'art meravellosa que queda sobtada fins i tot pel llenguatge, i Del cel van caure tres pomes de Nariné Amgarian, La mujer és una isla d'Audorava Olafsdottir, Hamed de Maggie O'Farrell, Purga de Sophie Oksanen. És que vostè ha triat unes coses que són bestials. Ja hem anat a la biblioteca, perquè ja ho veu, que nosaltres ho fem, i ara li llegeixo un llibre. Aquesta carta ha estat començada moltes vegades, però mai no m'he decidit. La qüestió del tractament m'ha aturat tot just, anava a començar-la. Quin tractament em cal usar per dirigir-me a la persona que admiro més del món i de la qual he après tantes i tantes coses? A dalt de la carta, Mrs. Virginia Woolf, Hogarth Press, London. Sé que en aquesta terra anglesa el tu no s'estila i que molt pocs tenen el dret d'usar el teu nom, Virginia, però a mi no m'agrada el vostè, sobretot perquè m'he imaginat sempre que érem de la mateixa edat i del mateix curs, tot i que vas acabar molt abans que jo la teva vida. Però per fi m'he decidit a usar el tu maleducat i a escriure't, perquè m'he decidit a seguir el teu consell i m'he inventat un personatge que és un calc del teu Orlando.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Quin, l'estima de Maria Aurèlia Campmany, perquè ens l'ha triat, doctora Monasterio.
Bé, a mi m'agrada molt llegir i crec que és una manera molt interessant de connectar amb el món, d'aprendre diferents visions, diferents situacions, i m'agrada sobretot la literatura que parla de les relacions humanes i crec que és molt útil. I bueno, és quasi una necessitat, diria. El Quim Quima el vaig descobrir per casualitat, de fet, és per casualitat. El vaig veure en un llibre el dia de Sant Jordi, pel nom em va fer gràcia. Em va fer vergonya no haver llegit res encara en aquell moment de la Maria Aurèlia Campmany i em va sorprendre perquè m'imaginava una cosa més seriosa i el vaig trobar un llibre tan intel·ligent, tan divertit.
És que era divertidíssim, tan
divertidíssim. I, a més, bueno, ens explica la nostra història, no? Però d'una manera divertida i fent aquest homenatge, no?, a l'Orlando, però jo confesso que l'Orlando no l'he llegit, he vist pel·lícules, però aquest el vaig trobar molt i molt més interessant i divertit perquè, a més, era pues, la nostra cultura i la nostra història.
Vostè és molt humana.
Afortunadament. Afortunadament. Si els metges no som humans,
no, però
malament aniríem.
Constato i subratllo, no?, amb una capacitat i una sensibilitat, no?, allò que diem, no?, entre l'assertivitat i l'empatia, no?, saber què ha de dir i com ho ha de dir perquè entén la persona que té al davant, també emocionalment. Deu ser el més bonic de ser metge, no?
Sí, el més bonic de ser metge, la part més maca, és el tracte amb els pacients i quan els pacients estan agraïts, que potser no sempre, però quan veus un pacient que t'agraeix la feina que fas, això és el que més val de la nostra professió, sense dubte. Hi ha parts maques, hi ha parts més dures, i aquesta és la que ens fa tirar endavant, i tant.
Doctora Monasterio, torni quan vulgui.
Moltíssimes gràcies.
Ens va dient tot el que va descobrir, no? Ho anem explicant als oients. Per ara, de què n'està més orgullosa del que ha fet?
De què estic orgullosa? Bé, estic orgullosa d'haver posat un granet de sorra en fer més gran l'especialitat. A nivell local estic contenta perquè vaig començar una cosa que en aquell moment no existia i ha anat creixent de petit, petit, petit en petit, de petit en petit, i ara doncs, tenim una unitat de son multidisciplinar, preciosa, amb una gent fantàstica, amb un equip molt bo, amb unes infermeres que no em voldria oblidar de dir que les infermeres són i fonamentals perquè els equips funcionin i per una bona atenció als pacients, i en aquest cas ho tenim. I en la societat, jo crec que la nostra societat de neumòlegs hem treballat moltíssim. Som gent que creiem molt en el que fem, que tenim moltes ganes de millorar la salut respiratòria, i estic contenta perquè, bueno, no es poden fer moltes coses en els anys que estàs de president, però tenim cada vegada més cohesió i més capacitat de treballar en equip.
La doctora Monasterio, neumòloga, somriu, et mira els ulls i respirem. Doctora, gràcies, gràcies, gràcies. Ha passat volant, eh?
Rapidíssim.
Ja estem. Amb
l'espantada que estava.
Què diu ara? Això no és altre. Gràcies de debò, bona feina.
Gràcies
per ajudar-nos a respirar més bé. Em quedo amb això, la necessitat vital d'anar al bosc, posar els peus a terra,
sí,
connectar clar. Amb la natura i amb els efectes, també, eh? Gràcies. Ah, que estem al bosc.
Gràcies.
Ah, que hem anat al bosc. Amb Josep Lluís Santiso, que ens hi ha portat amb el so. Ho veu? Gràcies. A les gravacions, amb l'Albert Castellví aquí coordinant-ho tot, amb el Blai Mercè, que busca la dada, fa la documentació, el guió, i amb la doctora Carmen Monasterio i Ponsa, Sílvia Coplo, que he vingut a aprendre. Gràcies.
El divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio. Som líders. Moltíssimes gràcies.
dream.